COPE más Castellón.
Estar informado.
Así estem, así espere que continuem, espere que ens esteu escoltant a l'altre costat del telèfon. Salutacions d'Alberto Marco en aquest dimarts 29 d'abril de l'any 2025, que sí, que també ens agrada, perquè és el dia de Ceracope, és el dia més a més important per al sector perquè obri coverings als Estats Units, però evidentment la mirada la tenim així, a esta normalitat que tractem de recuperar poquet a poquet després del que vam viure ahir. Pues usted, cuando comenzábamos este programa, que estaba Raúl Puchol desde el Real Casino Antiguo, ahí en Juan Carlos Redondo, en la gent de per un treball decent, y de repente, semanas la llum, no només a Castelló, no només al Real Casino Antic, no només así a los estudios de COPE a la Avinguda Francesc Targas y Santa Nou de Vila-real, sino a toda la provincia, a toda la comunidad y a todo el país. En aquest cas, la tornada va ser això de les 5 i mitja, en altres llocs ha tardat més, acaba la mitjanit, encara n'hi havia llocs a la província de Castelló que estaven sense llum, però a poc a poc, com diem, la normalitat que se reprèn. Avui, en les escoles encara, per exemple, no, ni estan oberts, però no hi ha jornada lectiva. I així n'hi ha encara coses que se van recuperant, com també les telecomunicacions, etc. I sectors que poquet a poquet van recuperar-se o van tractant de recuperar-se. Aún es va mostrar preocupació, perquè evidentment, si parlem de material, de productes que necessiten fred de seguida, pensem en la gastronomia. I clar, volem saber, 24 hores després del que va passar, com està la situació, quin balanç fa el que va passar. I com encara els telèfons no funcionen com funcionen, diem, millor que vinguen així. I així al costat tenim el restaurant, el d'Emilio Vila-real, que a més també és president d'Asiobi, de l'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real. Emilio Miralles, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Ho diem, els ulls es van ficar primer en vosaltres, perquè sou els que trieu de producte fresc, a més en dilluns, que molts restaurants són els que teniu de dia de descans. Quina sensació tens des del restaurant i des d'Asiobi de la situació 24 hores després del gran apagón?
Home, per la situació, en principi, d'alegria que ha sigut soles les hores que ha sigut. Dins del tot lo mal que ha agurrit, pues, ha sigut encara una miqueta menys mal. La veritat que això, com igual que la llum va tornar, va a restaurants i els locals, va per barris. Hi ha gent que va recuperar la llum relativament pronte, o sigui, en 5 horetes, i la gent pues, va perdre el mínim possible, però la gent que ha recuperat la llum sobre les 2:30 al matí, i la gent sí que ha perdut tot el que és el fred, tot el que tenia en fred, ho ha perdut tot. I les pèrdues són prou importants, no sols en el producte que s'ha perdut, sinó en la facturació que has deixat de fer. O sigui, van haver moltes anul·lacions perquè la gent sabia que no hi havia llum i no se podia cobrar, o sigui, estem acostumbrats ja a quasi tot, els pagos ja se fan en targeta i en productes ja electrònics, i la veritat que va haver prou de caos per les redes socials que nosaltres podíem treballar, quan podíem treballar, la gent estava prou assustada i la veritat que ho van passar amb un to malament.
A més, era un dia que a millores en Vila-real no tant, però sí que en mitja província Sant Vicenç és festiu i era Sant Vicenç el dia d'això de molt de moviment en restaurants.
Sí, així encara que no siga festiu, la gent celebra Sant Vicenç, és algo de que tenim encara aquesta arraigua una miqueta de antes, i molta gent treballava a migdia i després a dinar sí que anava als locals, i va haver prou cancel·lacions de gent que tenia obert i, clar, va tindre que anul·lar les taules i anul·lar el que podia. Els que van obrir pues, van intentar dir pues, anem a treure fora tot el material que puguem de la forma que puguem per no perdre-ho tot, i el problema que se van sentir paraules de que feia temps que no se pagaven és apunta meu i t'ho pagaré demà, perquè no ni tinc forma de pagar-ho, no tinc efectiu, i el hoy no se fia mañana sí, i ahir va ser un dia de que se va fiar prou, perquè si no, ara o fiaves o no podies cobrar.
La llibreta en què tu la tenies ahí encara amaga, el restaurant.
Nosaltres vam tindre sort i al final nosaltres el teníem tancat i vam estar al restaurant, clar, vam estar al restaurant intentant arreglar tot el possible perquè tinguem les menys pèrdues possibles, però que sí, que molta gent, així a les cafeteries del voltant, que tenien obert i intentaven pues, traure sobretot les cerveses i tot el que tenien fresc, sí que la gent a les terrasses estava consumint.
Ens has comentat que tu també, com a president de d'Aciovi, d'Associació d'Hostaleria i Oci, evidentment són molts els establiments relacionats amb la gastronomia que en els que has parlat, i n'hi ha un que estan molt preocupats i que van a viure ara en una situació molt complicada, que són les geladeries.
Efectivament, les geladeries són les que pitjor han portat la crisi energètica, perquè, clar, el gelat sabem que és algo de que en 3-4 graus que baixa la nevera, que és el normal, que baixa en 4 hores, una nevera tancada, sabem que són 4 hores, en 4 hores, si no l'obris, aguanta 4 hores perfectament, però a partir de les 4 hores ja baixa per baix del temps, i la veritat que les geladeries i això s'ho han patit mal, perquè si ja baixen 3-4 graus els gelats, i el gelat ja se descompon, se fa aigua, se congela, ja és inservible. I això, les geladeries són les que pitjor part han portat la crisi esta.
Una crisi que per sort ja se va recuperant. No sé si ja avui... s'espera normalitat, si canvia a productes que us ha tocat anar corrents a supermercats, a subministradors, i que a millor ara també aquesta demanda creix, i a millor n'hi ha productes que en aquests dies encara va ser difícil de trobar.
Sí, i sobretot també, bueno, els subministradors també, el problema que van tindre és que ahir, al estar col·lapsat tot també, i les gasolineres no podien subministrar i tal, doncs ens han comentat que n'hi haurà retrasos en el subministre, doncs per temes de logística d'ells, que al final tots ho hem cobrit. Ara la preocupació més gran d'avui ja no és reposar tot, sinó molts ens pregunten pel grup què n'hi ha que fer, com n'hi ha que avisar a les asseguradores, i clar, serà també una miqueta caos, perquè l'asseguradora el que diu és no toques res fins que nosaltres no anem, i clar, si no toques res fins que nosaltres no anem, no pots treballar ni preparar res del que tens que fer pel dia. Entonces està una miqueta complicat el poder elaborar sense limpiar neveres i sense limpiar d'això, i és una de les preocupacions més fortes que té la gent que ha tingut que parar neveres, i ha tingut que limpiar-ho tot, desinfectar-lo tot i es començar de nou. Al millor avui serà complicat, però a partir de demà ja estarà tot.
Clar, i a part també controlar-se alguna, millor, perquè el canvi ja sabem que del 0 al 100 hi ha vegades que maquinària, que qüestions que estan enxufades a l'un se poden trencar, això també, clar, ara ho estaran vigilant tot.
Tot. La veritat que la gent va tindre prou precaució, i per els grups també se parla molt, i va dir que va apagar les càmeres i va apagar tot el que és ordenadors i tot, para que el reiniciar que no siguera de colp, i la veritat que se va fer prou bé. El que va tindre precaució pues no ha tingut problemes, però com sempre sí, quan hi ha uns talls de llum aixina n'hi ha averies i n'hi ha tot. Avui està tot el món pues, intentant-ho ficar tot el dia, però ja diguem, molts, jo crec que obriran quasi tots, no crec que n'hi hagi ningú que no obrirà, però en restriccions i en bajo mínimos.
Doncs així n'està. El sector gastronòmic, 24 hores després del que van viure això de les 12:33 d'aquest dilluns, dice gran apagón, que alguns van tindre 5 hores, altres van ser moltes més, i que poquet a poquet, pues ara ja escoltem que van anar a recuperar-se, i molts, i avui, per sort, ja han pogut estar ahí en marxa i donant ahí ese servei que tan agraïm des del consumidor, des de les cafeteries, els bars i els restaurants, a partir del dinar, que segur que el tindrem. Emilio Miralles, des del restaurant El d'Emilio, des d'Aciovi, d'Associació d'Hostaleria i Oci de Vila-real, gràcies per apropar-te així als estudis, per facilitar-nos també, que encara tenim un centre de comunicacions, per comentar-nos el que és la vivència que vau tindre des del sector gastronòmic, i ara molt d'ànim, molt de papeleo, i a tornar a la normalitat quan anaves millor.
Moltes gràcies a vosaltres com a COPE i a vosaltres com a ràdio. La veritat ha sigut el mig job més important que hem sentit, el mig més important que hem sentit és en el dia d'ahir, i gràcies a la ràdio vam estar informats de tot i vam tindre una miqueta més d'esperança de lo que ocorria, de lo que anava passant.
Que teniu ahí, teniu la llibreta i la ràdio, i la ràdio analògica al costat, no?
La ràdio va ser molt important. Se van recuperar ràdios antigues i piles que estaven no sabíem on per a poder escoltar les notícies. La veritat que moltes gràcies a la ràdio.
Emilio, moltes gràcies. Me, 12:30, salutacions d'Alberto Marco en aquest espai, que avui hem començat un poquet abans, encara les telecomunicacions que ens seguissin fallant en les ràdios. Avui hem complicat, un poquet complicat treballar, segur que també gustó un notar en aquest dia, on, per exemple, el servei ferroviari sigui sent problemes, la línia entre Castell i València només té un trencadora. S'ha tancat la circulació, els Euromed i l'Intercity al corredor mediterrani. sí que per carretera ja està tot en normalitat, però també, per exemple, en moltes problemes en quant als col·legis, perquè estan oberts, n'hi haurà servei de comedor, però no és dia lectiu, no s'està fent classe, alguns xiquets s'han quedat en casa amb els seus pares, els que han pogut, estan ahí en el centre, avui en modo ludoteca, podríem dir que està treballant, en el dia després de l'apagón, que avui serà molt protagonista, sí, però també en altres qüestions d'actualitat, com per exemple, suporta el nostre company Raül Puchol, perquè estem ja en campanya de la renda i estem en un dia molt especial i molt marcat respecte a això, Raül.
El calendari no falla, el calendari no enganya i estem en plena campanya de la renda. S'han parlat de moltíssimes coses, sempre és el moment aquell de quan se presenta per part del Ministeri d'Hisenda, les novetats que n'hi han, després està l'assumpte de les diverses comunitats autònomes, i a nosaltres, evidentment, ens toca tot el que el govern valencià va anunciar ja durant el transcurs de l'any, finals del 23, principis del 24, i ara és el moment, però ja sabeu que tenim els nostres amics del Col·legi de Gestors Administratius de València i Castelló, que sempre tenen a bé apropar-se, i recordar-nos o indicar-nos, alertar-nos d'algunes coses que a voltes solen succeir en els esborranys i en aquestes declaracions que ja venen prefetes per part de la mateixa Hisenda. Mario Porcar, com estem en aquesta declaració del 24 per al 25? Encara estem dintre del pla i anem en tranquil·litat, no?
Sí, anem en tranquil·litat. Bon dia, abans de res. Gràcies per una altra vegada per fer-nos acostar-nos a la COPE, per poder, d'alguna manera, fer una miqueta de didàctica en el tema de la declaració de la renta, que és l'impost més complicat que existeix en l'Estat espanyol i que realment té tantes peculiaritats, vale, com persones n'hi ha.
Per tant, anem per parts. Una de les coses que s'han canviat i molta gent no s'ha enterat és la renta mínima per declarar o no fer la declaració de la renda. Per tant, quines persones en la declaració del 24, la que estem presentant ara el 25, estan obligades a presentar-les?
Sí, enguany hi ha dos característiques molt importants i és que s'unixen a les persones que tenen que declarar renta si has estat donat d'alta autònoma, aunque sigui un dia, vale? I després de tanta confusió que hi ha hagut mediàtica, al final s'han ficat d'acord el govern i ens han dit que la gent que cobre el salari mínim interprofessional, que són 15.876 euros, aquesta gent no té que fer la declaració de la renta. I després sempre les peculiaritats, sempre i quan ho hagin cobrat soles d'un pagador o que si són més de dos pagadors, que el segon sigui menys de 1.500 euros. O sigui, hi ha que llegir-se la lletra de xicoteta.
Però és bo que ens ho recorde Mario Porcar des del Col·legi de Gestors Administratius de València i Castelló. També el calendari. El calendari del contribuent, crec que val la pena recordar-lo ara, quines són els dies claus. Per què? Mira, senyor Porcar, així hem dit, de les festes de la Magdalena, que sap que la Terra no rota, no aquesta rota, part del planeta no rota, i de moment era l'1 d'abril, no?, que era quan començava la declaració de la renda, la presentació de la renda, però mos va vindre la Setmana Santa. Clar. Se va acabar la Setmana Santa, mos ha mort del Papa. Després han tingut el famós apagón, i així ho ja no sap, si està en el mes de maig, les festes de Lledó, les creus de maig de Borriana, així duem un cacau mental. Mos pot vostè especificar un poquet més, sí, com està el tema dels dies claus?
Sí, i n'hi ha que añadir que el dia 1 de maig, que és dijous, també és festa, i el dia 2 treballarà el bon treballador. Entonces, realment n'hi ha que tindre en compte que com a data important és que este 29 el 29 d'abril comença la sol·licitud de la cita prèvia per fer la declaració en telefònica, vale? I el dia 6 començaran. I el curiós que cada any van acurtant el termini és aquelles persones que volen fer la declaració de la renta en les oficines. I ahí es comença la sol·licitud de cita prèvia el dia 29, però fins al dia 2 no començaran les persones que tenen que fer la declaració, que no poden ser totes, això també n'hi ha que especificar-ho, per fer la declaració de renta en les oficines de l'Agència Tributària. Vale? Sempre n'hi ha que dir que el dia 30 s'acaba, guany cau en dilluns, i l'últim dia per domiciliació dels pagos és el dia 25.
Estem parlant del mes de
juny.
Juny.
Que se fa molt ràpid, eh? S'acurte.
Que no s'encanten, no s'encanten. Diem, una cosa que té ambient l'esborrany, tu fa Hisenda, però a banda de lo que el Ministeri d'Hisenda creu convenient per la declaració del renta del 24, estan les deduccions autonòmiques. Així, en la Comunitat Valenciana va haver un canvi de govern i el senyor Mazón, president, havia promès unes coses que crec que totes les que va prometre les va anunciar que anaven a ocórrer i crec que de fet han ocorregut. Per tant, deduccions autonòmiques, on tenim que estar atents?
Tenim que estar atents en les novetats. Tots sabem de que quan hi ha la deducció per el naixement de xiquet, això ja està, però n'hi ha unes que són molt importants i que n'hi ha que destacar. I és que ningú s'oblida de la deducció per arrendament. Ahí, des d'ahir hi ha diversos tramos, que, però el tramo mínim són 800 euros que te pots ahorrar de la renta. Pots ser 1.000 i pico... Vale, si tens un determinat criteri, menys de 35 anys, hi hauria que mirar-ho. I després també el patinet elèctric, la compra del patinet elèctric és deduïble en renta. Vale? Però per favor que la gent, quan vagi a comprar el patinet, que ho faci per transferència bancària, per Bizum o per targeta. Totes les deduccions autonòmiques, vale, se tenen que respaldar en un pago bancari. La bicicleta elèctrica també entra des d'ahir, igual que els altres vehicles elèctrics. Vale? I una altra deducció, també és molt important, que va vindre l'any passat, va tindre molt de rebombori, va ser gastos de salut, bucodental, òptica, psicologia, el tema és el tractament de fertilitat, vale? Que també entren des d'ahir. I ahir volen també fer un xicotet, que se tinguin una xicoteta qüestió, i és que si tu estàs per dalt de l'umbral de renta i ahir és que sempre els costa als governs pujar-lo, perquè la vida puja, però els umbrals no hi ha manera de pujar-los. Però si tu tens una renta relativament alta, doncs no fa falta que vagis a l'òptica a demanar les factures, perquè aquests 32.000 euros de base, doncs, al final no te deixaran poder deduir el que tu necessites. I ja per últim, cal destacar són dues coses. Una, els 300 euros per viure aquelles persones de l'interior de Castelló en risc de despoblament, i també comentar aquelles que se refereixen a la Dana, que sí, Castelló, no mos toque, però jo sé, per simpatia i per prover, ahir sí que hi ha una sèrie de deduccions que n'hi haurà que tindre en compte a l'hora de fer la declaració de la renta.
Ah, pues són coses a tindre en compte i que en recorda el Col·legi de Gestors Administratius de València i Castelló. Estem amb Mario Porcar, coneixent estes claus. I després, sempre hi ha una espècie d'intrusisme, no? Ja t'ho faig jo. Hi ha que anar també molt atent, no? Ara s'ha posat de moda que els locutoris fan la renda. És una cosa, no sé si vostès van a posar telefonies o internet en les seves oficines, però, en fi, hi ha, diguem, llocs no oficials que se presten a que sigui més econòmic, en fi... No.
Sí, al final, però això t'entendré que l'obligació de la declaració de la renta és molt important i se perden moltes deduccions, sobretot de moltes vegades de gent amb pocs recursos que acudixen a estos llocs, que no tenen la formació adequada i l'únic que fan és que copiar i pegar i validar, i després, si t'he visto, no m'acuerdo. Entonces, hi ha deduccions per discapacitat, per família numerosa, que ahir passen pel costaet, no les apliquen, no apliquen les deduccions per arrendament de vivenda habitual, per tindre dos o més fills, i després, si algo n'hi ha malament, Hacienda se llimpia les mans. Entonces, el cost que hi ha des de lo que cobren aquestes persones que d'alguna manera fan intrusisme a la professió en lo que és el cost d'un professional, no és tan elevat com el perill que hi ha en que te faci una revisió de renta i la multa que puguis pagar.
Perquè el paper del gestor administratiu és una espècie de garantia de fer les coses bé i se responsabilitza d'aquesta declaració.
Jo penso que la que hi ha que fer hincapié és responsabilitzat de la declaració que tu fas. El col·legi de gestors té, tots els col·legiats tenim un segur de responsabilitat civil, perquè també som humans i també ens podem enganyar. Però si vas a un altre lloc, possiblement no te trobaràs en eixa seguretat, i a banda tens un professional que s'ha format durant moltíssims anys perquè les coses se facin bé i que cada un tingui el seu. Hacienda, que cobre el que tingui que cobrar, però que el contribuent s'ahorre el que tingui que ahorrar-se.
Des del Col·legi de Gestors Administratius de València i Castelló, Mario Porcar, algo més que vulgui compartir amb els oients de COPE?
Simplement que acudisquen a un professional, ¿vale? Que acudisquen a un professional per fer la declaració de la renta, perquè trobaran apoyo, trobaran ajuda i després dormir en tranquil·litat no val diners.
Doncs ja ho sabem, ja ho tenim molt clar. Moltes gràcies, Raül. En un momentet, més actualitat.
Para darnos un capricho, a menudo tenemos que esperar. Para los regalos esperamos a la Navidad. Para salir esperamos al fin de semana. En Renault no tienes que esperar. Aprovecha las ofertas y condiciones especiales de nuestra amplia selección de vehículos nuevos con entrega inmediata. Oferta válida hasta agotar existencias. Aprovechalo en Autersa, tu concesionario Renault en Castellón y Villarreal.
Estás escuchando las emisoras COPE en la provincia de Castellón.
Nos alerta nuestra especialista en farmacia, dietética y nutrición, Lina Granell Vidal, que últimamente, en las últimas semanas, son muchas las personas que se han interesado por el magnesio. El magnesio. Pero, Lina, ¿qué es y para qué sirve el magnesio? ¿Quién quiere tomar magnesio?
Pues todo el mundo, Raúl, todo el mundo viene al mostrador de la oficina de farmacia con magnesio. Y magnesio de este tipo, magnesio del otro tipo. Lo que no sabe la gente es que hay muchos tipos de magnesio y que cada uno tiene una función.
Eso es como la naranja, que hay mil variedades. ¿Sabes que de la almendra también hay cientos de variedades y hasta de la nou?
¿Y de los aguacates?
También.
Los aguacates. Bueno, pues
entonces,
sí.
A ver. ¿Qué es? ¿Para qué sirve el magnesio? ¿Quién está recetando magnesio?
Pues todo el mundo. Todo el mundo se autorreceta magnesio.
Vale.
Bueno, pues el magnesio es un mineral. Simplemente es un mineral esencial que interviene en muchísimas reacciones bioquímicas y procesos metabólicos de nuestro organismo. Para la producción de energía a partir de los alimentos, para el control de la glucosa en sangre, la presión arterial o el funcionamiento del sistema nervioso. Por ejemplo, si nos cuesta conciliar el sueño, incluso sufrimos de ansiedad, dolor muscular, hipertensión, arritmias, migrañas. Es posible, no digo que sea al 100%, pero que no esté mal el valorar el necesitar magnesio. ¿Por qué hay tanta necesidad de tomar magnesio? ¿O por qué la gente tiene tantos déficits de magnesio? ¿Por qué está tan en auge?
Pues ¿qué pasa con el magnesio?
Principalmente la historia viene de unos déficits alimentarios, porque en general hay una mala calidad de la alimentación y de la hidratación, porque eso es otro problema, que hay bebemos poco, en general se bebe poco. Y entonces, entre que se consumen más harinas refinadas y más productos ultraprocesados, entre ellos, por ejemplo, pues menos frutos secos, menos frutas, menos verduras, menos consumo de agua, pues todo esto con el tiempo pues va a llevar a que podamos tener alguna sintomatología que ahora veremos asociada a un déficit de magnesio.
Eso de que bebemos poco será agua, ¿no?
A poca agua. poca hidratación, sí.
Bueno, entonces, ¿qué propiedades tiene el magnesio?
Bueno, pues interviene en el metabolismo del calcio y de la vitamina D, por eso incluso está recomendado para la prevención de la osteoporosis. Contribuye al mantenimiento del sistema nervioso, mejora lo que es el descanso y la calidad del sueño, reduce la fatiga, interviene en el mantenimiento del ritmo cardíaco, también interviene en la correcta regeneración celular, en la producción de energía, el ATP, y favorece la recuperación muscular, entre otras muchas.
Oye, y con una cucharadita,
es una maravilla.
Con una cucharadita de miel en el desayuno no sería suficiente.
Pues no, de hecho la miel no es muy rica en magnesio, pero podría, si quieres ponerte una cucharada de miel en el desayuno sin ningún problema.
Ya nos hablas de la miel.
Un día hablamos de la miel, si quieres, sí, de todos los diferentes tipos de mieles, eso es verdad.
A ver, Lina, cualquier oyente en este momento, ¿cómo puede saber si tiene un déficit de magnesio?
Pues, sobre todo, hay que hacer caso a la sintomatología, ¿vale? A los síntomas, porque se puede pedir una analítica, pero no es un valor fiable el valor que sale a la analítica si hay déficit o no hay déficit. Hay que hacer referencia un poco a los síntomas que tiene la persona. Suele estar asociado, ¿vale?, a una fatiga y cansancio recurrente, o sea, bastante frecuente, a problemas hormonales. Por ejemplo, calambres, es muy típico, los que corren por la montaña o hacen maratones, pues que suelen tener en distancias largas pues calambres por déficit, sobre todo viene derivado de un problema de hidratación, ansiedad, insomnio, cambios de humor, estreñimiento, migrañas. Hay una serie de sintomatología que hay que estar un poco en alerta porque no estaría mal valorar el tal vez suplementar con magnesio, además de corregir los hábitos alimentarios. ¿Eh?
También,
esto no quita,
hombre, ya me extraña
no quita que la alimentación es fundamental.
Uno, beber más agua, eso lo tenemos.
Eso es lo primero.
Ya lo has dicho ya tres veces. ¿Y qué más?
Bueno, dentro de los alimentos que contienen magnesio, por ejemplo, tenemos las verduras de hoja verde. De las que más magnesio tienen, pues por ejemplo, son las espinacas, las acelgas, el kale, ¿vale? El brócoli también. Dentro de, por ejemplo, los frutos secos, tenemos las almendras, los anacardos y, por ejemplo, las semillas, como las semillas de sésamo, chía o las pipas de calabaza, son también muy ricas en magnesio. El pescado azul, que es muy rico también, además de magnesio, en omega 3. Las legumbres, ¿vale? Frutas como, por ejemplo, los aguacates, que los hemos mencionado antes, y los plátanos. Y, bueno, otros, por ejemplo, el cacao puro en polvo o el chocolate, cuanto más puro mejor, del 85%, incluso los copos de avena, también son alimentos que contienen magnesio.
Bueno, está la teoría, la práctica, ¿qué podemos preparar?
Por ejemplo, un plato, ¿vale?, que es muy rico en magnesio, para que no nos vayamos muy lejos, pues una ensalada de quinoa con espinacas y pipas de calabaza, por ejemplo. Otro tipo de plato con legumbres, garbanzos salteados con espinacas y huevos. Y si nos vamos a un desayuno rico en magnesio, pues un pudín de chía con bebida de almendras, cacao puro, almendras troceadas y fruta variada.
Y yo soy muy animal. A mí cuando dijiste lo de comer nueces para merendar, al final me tuviste que llamar la atención porque me arreaba medio paquete.
Exacto.
¿También hay dosis de magnesio recomendada al día?
En general, los hombres necesitan entre 400 y 420 miligramos de magnesio al día y las mujeres entre 310 y 320. Tomarlo en exceso y superar la dosis no es perjudicial en personas sanas, ya que el riñón lo elimina, pero puede no serlo en una persona que tenga problemas a nivel renal u otras enfermedades. Por lo tanto, habría que valorar la persona que tenemos delante si tiene alguna patología o algún antecedente a tener en cuenta.
Lina, por último, porque esto del magnesio, pues es la fiebre del magnesio en este momento. ¿Hay alguna suplementación para no tener que preparar así platos y...?
Es importante saber que hay muchos tipos de magnesio, ¿vale? Porque uno cuando viene, a veces viene pidiendo, quiero magnesio, y hay otras personas que ya te vienen hasta con el tipo de magnesio que quieran en concreto.
Y eso son esmesabuch.
Sí, eso se sabe en la lección. Es importante también que el magnesio se absorba bien, porque no todos los magnesios se absorben de la misma manera. Hay unos que se absorben mejor y otros que se absorben peor. Entonces, por ejemplo, uno de los más conocidos es el bisglicinato de magnesio. Es de muy fácil absorción y muy buena tolerancia digestiva. Está relacionado con la relajación muscular y el sistema nervioso, con la mejora de la calidad del sueño y incrementa, por ejemplo, los niveles de magnesio sin causar los efectos secundarios como a veces ocurre en el caso de la diarrea. Otro ejemplo de magnesio, pues por ejemplo, el citrato de magnesio. Es una de las formas también más comunes y conocida, también de muy fácil absorción. Y está relacionado con la mejora del tránsito intestinal, la reducción de los calambres musculares y la reducción de la fatiga y el estrés crónico. Otro tipo interesante de magnesio, para que a la gente le suene, es el treonato de magnesio. Es menos común, ¿vale?, pero está muy relacionado con la función cognitiva. Mejora la concentración y la memoria, porque tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Reduce, por ejemplo, también la niebla mental. Por nombrarte otro tipo de magnesio, pues por ejemplo tenemos por aquí el cloruro de magnesio, es de buena absorción, favorece la digestión y es interesante el cloruro de magnesio para la piel y las articulaciones. De hecho, se utiliza en algunos subproductos a nivel tópico. Otro que está interesante a nivel de, sobre todo, la fatiga, el cansancio, es el malato de magnesio. Aumenta la producción de energía celular, ayuda a la recuperación muscular y se utiliza en personas mayores que tienen fatiga crónica o, por ejemplo, en fibromialgia para reducir la sensación del cansancio constante. Entonces, hay muchos más, pero estos son los más conocidos. Lo importante que sea de una mejor biodisponibilidad, que se absorba muy bien, y luego, pues como vemos, hay diferentes tipos de magnesio y cada tipo de magnesio va asociado a una función. Hay diferentes, como hemos ido comentando, uno más enfocado a nivel del sistema nervioso, otro más a nivel de los calambres musculares, otro a nivel de la piel. Por lo tanto, es interesante que consultemos qué problema tenemos, si vamos al mostrador de la oficina de farmacia, que comentemos el problema que tenemos para que nos recomienden cuál es el mejor tipo de magnesio para nuestra situación.
Bueno, pues si queda alguna duda sobre el magnesio, aparte de ir a cualquier farmacia, ¿qué te podemos consultar, Lina?
Pues en las redes sociales, porque la alimentación también es una de las bases fundamentales. Las redes sociales, en el Instagram, @LinaGaniNutrición, la página de Facebook, Lina Gani Vidal, Dietética y Nutrición, y la página web, LinaGaniNutrición.com.
De aquí y ahora tan cerca y comiéndote a versos, dame la mano y confía en mí. Es imposible, no me lo creo.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Enséñame a querer. enséñame a creer. Juro que no hay un segundo.
Así continuem. Salutacions d'Alberto Marco en aquest dimarts 29 d'abril. Un dia, doncs, encara estem recuperant la normalitat i també volem recuperar, doncs, qüestions que no vam poder parlar ahir. Tenien tot preparat a Càlig per a fer la olleta calijona. Estaven durant tot el matí preparant-la. Al final, doncs, va passar el que va passar. Suposem que al fang, pues, a la llenya, se va poder fer en algun cas, però al gas, pues, evidentment, no. Però valia per a continuar una festa, la de Sant Vicent, que ja va tindre una primers passos durant el passat cap de setmana, i també per a la Fira de Sant Vicent i dos tradicionals que tenen per a aquest cap de setmana vinent. Vam parlar sobre aquest tema, i teníem ja per admetre, evidentment, perquè l'apagó no se va poder ficar, en la que és primera tinent d'alcalde i regidora de Cultura i Turisme de l'Ajuntament de Càlig, Ruth Sanz, que ens comentava això del que vam viure la setmana, el cap de setmana passat, i del que vindrà per al següent.
Sí, el primer cap de setmana de Sant Vicent és quasi 100% organitzat, menys la olleta per la colla de dansaires. Van fer l'anunci, la cercavila, l'homenatge a Sant Vicent, i per la tarda allò que és més esperat, que és el del ball de les danses i sobretot el cant de la lloa, que en una part se fa un homenatge a Sant Vicent, però per l'altra, pues, se fan les crítiques constructives, no?, de cara a l'Ajuntament i al poble, de coses que n'hi ha que millorar. I, bueno, la veritat és que vam acabar nit en un gran correfocs, també, després de que la Colla d'Ansaires, pues, celebra un guany que el 35 aniversari, no?, de recuperar la festa de Sant Vicent. I això crec que és important, pues, que les festes les vam anar recuperant, va haver gent que les va anar recuperant, i encara les mantenim i encara les fem més grans.
I tan grans que se fan, perquè ja també esteu mirant de cara a aquest proper cap de setmana, que és dissabte i diumenge que vos ve, en també aquesta edició de la Fira de Sant Vicent, que també nos té el cognom de també protagonisme per als dosos tradicionals.
Sí, nosaltres, la veritat és que el nostre poble és molt conegut, sobretot també a la comarca del Baix Maestrat, pels nostres dolços. Nosaltres dolços n'hi ha tots els anys, però sí que durant tot l'any, però a Pasqua, la nostra típica farinosa, que és un... és com, està farcit d'oramela, de cabell d'àngel, de brull, de moniato, de xocolata, pues, és la pasta típica d'aquestes dates, i serà també la gran protagonista del cap de setmana, de dos dies intensos també per a les panaderies i per a totes les associacions i empreses locals, i també els artesans que vindran a acompanyar-nos. I la veritat és que estem ja en marxa, perquè també avui, pues, aunque siga un festiu local, la brigada municipal, pues, com sempre, al peu del canó, no?, ja començant a muntar tots aquests estants per a rebre els més de 40 estants que participaran el cap de setmana a la fira.
Clar, perquè parlem de dolços tradicionals, però al final la fira servia també per a unir a moltes associacions, també a aquests artesans, diguem, de la comarca, que mostren tot aquest treball, i també de la pròpia població, no només gastronomia, sinó també, evidentment, aquest món de l'oli i tot aquest treball que es fa també a la localitat.
Exacte, i a més, pues, bueno, també és l'oportunitat de conèixer referents del poble, no? Sabeu que tenim, pues, empreses locals que estan treballant molt en el tema del oli ecològic, que a més estan recollint premis, ja no només a nivell autonòmic, sinó també a nacional, i bueno, tindrem a Pobill Ecològic també fent-nos algunes demostracions, i també la veritat és que la implicació, i també voldria destacar-ho, del club de caça del poble, del club de caça San Lorenzo, fent tota aquesta part d'activitats i tallers per als xiquets, que sempre se volquen, i la veritat és que al final les associacions dels pobles també fan, jo sempre dic que sense les associacions dels pobles no seríem res, i al final també se volquen, no?, per a fer moltes coses pel poble.
I que ahí estarà, en aquesta fira, on podem disfrutar dels dolços, de tota aquesta oferta que ens dona cultural, gastronòmica a la població, però també turística, perquè obrireu la torre ahí perquè la gent la puga conèixer des de dins.
Sí, la veritat és que, bueno, tenim molt bones dades de visites de la torre. Esta Setmana Santa hem tingut oberta tots els dies de Setmana Santa, i tenim molt bones xifres, i pues, el cap de setmana de la fira no podia ser d'altra manera. Mostrarem a la gent, pues, la torre, que la gent que ve a visitar-la, pues, també se sorprèn en aquesta càpsula del temps que també tenim a una de les sales, perquè per la gent que no m'ho coneix, la torre va haver una època que va ser discoteca en el seu moment.
Ah.
I entonces ahí hi ha una sala que s'ha guardat al gust del record i és com una càpsula del temps per a la gent, no? I la veritat és que, bueno, pues aprofitem, no, per a mostrar-la i que la gent puga conèixer-la.
Doncs això serà el cap de setmana. Esperem ja estar recuperats d'aquest apagón que ens va afectar ahir, que va ser unes 5 hores a alguns punts de la província. En altres se va ser més de 12, però que poc a poc ja se va recuperant. Ja des de la Generalitat, per exemple, el president Carlos Mazón ha confirmat el restabliment total de la xarxa elèctrica. Encara estem pendents, això sí, doncs, de aquestes telecomunicacions, aquesta connexió a internet, la red mòbil, que en alguns casos i en algunes xarxes encara està afectant. I també està impulsant com va afectant a diversos sectors, o per exemple durant el dia d'ahir també a qüestions relacionades en el món sanitari. És el cas d'una clínica oftalmològica de Moat que el seu doctor Luis León ens ha explicat com va viure aquesta jornada d'ahir.
En nuestro caso, tratándose de una clínica oftalmológica, a las 12:33 de la mañana todavía nos quedaban 3 pacientes por atender. Eran 3 primeras visitas, 3 visitas largas, que no se pudieron llevar a cabo porque toda exploración oftalmológica depende de aparatos que van conectados a la luz. Entonces, a la imposibilidad de poder atender a nuestros pacientes, también se está añadiendo la imposibilidad para contactar con ellos, porque las vías telefónicas no funcionaron a partir de ese momento o funcionaban con mucha dificultad. No funcionaron por la tarde y esta mañana también nos estamos encontrando con problemas en la vía telefónica que nos llevan a problemas para poder contactar con nuestros pacientes.
Doncs ja veiem que encara hi ha problemes en la cobertura telefònica, que encara es generen problemes a serveis com el de la oftalmologia en aquesta clínica oftalmològica Moat, del que comença a contar el seu doctor Luis León. A més, vos recordem que encara en el tràfic ferroviari també s'estan notant els problemes. Aquest dia està circulant en la línia 6, la que uneix Castelló amb València, només un tren cada hora. A més, els trens Euromed e Intercity que roden pel corredor mediterrani no estan circulant durant aquesta dimarts 29 d'abril. Vendés estarem a veure com se va recuperant la tònica i la normalitat en un dia a més que s'ha presentat en nubositat de tipus baix. No es descarten pluges, que serien, això sí, lleus. Demà, mateixa tònica en unes precipitacions que especialment afectaran a la zona nord de la província de Castelló i en unes temperatures que podran arribar als 23 graus. Avui, les màximes en punts estan superant de manera molt lleu els 20. Anem a arribar d'aquesta manera a la una de la vesprada. Seguís així informat a la ràdio, com vas estar ahir i com pots mantindre durant les 24 hores del dia, al Mediodía Cope, amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Te ayudan a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Estar bien por dentro para estar bien por fuera. Clínica Doctor Rojo, Pérez Bayer 1B de Villarreal.
¡Atención! Llegan los días de máximo ahorro a Muebles La Fábrica. Aprovecha descuentos del 10, 15 o hasta el 20% según el importe de tu compra. Y lo mejor, transporte y montaje gratis. Porque en Muebles La Fábrica lo que nos hace únicos es ser distintos. Ven a Muebles La Fábrica en Castellón, en Medio 91, sin ir más lejos. O entra en muebleslafabrica.com.
Mitsubishi Motors llega a Castellón y provincia con Autopista Motor, su nuevo concesionario, donde ver y probar toda la gama de esta prestigiosa marca japonesa. Autopista Motor, polígono Autopista Sur junto a Rotonda Salera. Visítales. Te espera Mitsubishi Motors. Castellón reúne a grandes superventas en la 41ª edición de la Fira de Llibre. Eloy Moreno, Blue Jeans, Javier Sierra, Pablo Rivero, Reyes Monforte, Espido Freire, Rosario Raro o Luz Gabás son solo algunos de los autores que firmarán sus obras del 25 de abril al 4 de mayo en la Plaza de Santa Clara, con 120 actividades para toda la familia. Toda la info en www.castelló.es. Castellón es cultura. Ayuntamiento de Castellón.
Hablemos del futuro. Sí, de todos nosotros. De las personas que un día acompañamos y las que vamos a acompañar. Esos nietos que ahora son padres. Esas personas que se quedaron muy cerca para llegar muy lejos. Después de 70 años, en Ebro, volvemos para seguir avanzando juntos. Porque el futuro siempre estuvo aquí.
Acércate a tu concesionario oficial Quadis Ebro en Avinguda, França, número 58 de Villarreal.